esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Bona tarda, amics d'Esports COPE. Segueix la informació esportiva a COPE Catalunya i Andorra fins les 4 de la tarda. El Barça treballa a marxes forçades per poder inscriure tots els jugadors abans del debut a la Lliga. Una via per fer-ho és activar la quarta palanca. Encara no és oficial, però ho farà en breu. Vendrà més actius per valor de 100 milions d'euros, en concret, venent l'altre 24,5% de Barça Studios. Ja anunciava ahir el company Pedro Morat al Partidazo que encara faltaran 60 milions més per poder inscriure aquests fitxatges. I el Barça treballa en una altra estratègia, que és la de pressionar els jugadors que han de sortir. I com ho fa? Apuntant la gestió de Josep Maria Bartomeu, assegurant que les renovacions que va firmar l'anterior president, només una setmana abans de la seva dimissió, presenten indicis d'administració deslleial. De seguida anem cap a oficines del club amb el Víctor Navarro i també parlem amb el nostre advocat de capçalera, el Jacinto Vicente. A l'Espanyol, Raúl de Tomàs ha entrenat amb el grup i s'ha hagut de retirar lesionat. Avui s'ha presentat Edu Expósito. També presentació al Girona. Rodrigo Riquelme ha dit que Mitchell va ser clau pel seu fitxatge. El Barça femení ha anunciat l'acord per la desvinculació d'Andrea Pereira després de 4 temporades a l'equip. Avui s'han sortejat els calendaris de la Lliga CB de bàsquet i de la Subal. Precisament a la Lliga d'handbol arrencarà amb un duel català entre Barça i Granollers al Palau Laurana el 3 o 4 de setembre. I també avui a l'Esports COPE el nou entrenador de l'Indústries García Santa Coloma, Xavi Closas. Com cada dia us estem presentant enquestes a Twitter, al Twitter oficial d'Esports COPE, en clau Barça. Us estem preguntant si us semblen bé les pressions del Barça a Frenkie de Jong. I la majoria dieu que no, un 62%. Dieu que sí, un 38%. També us preguntem en clau espanyol quin paper tindrà Edu Expósito a la plantilla. Penseu que serà titular indiscutible, el 76%, i un bon complement per la plantilla, el 24%. Amb l'Héctor García al control de so i l'Indira Correa a la producció, no marxeu, que tornem de seguida.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ni a 4 dies pel debut a la Lliga podem parlar de futbol i seguim pendents dels despatxos a Can Barça. Ahir ja ho apuntàvem, el club està pressionant Frenkie de Jong perquè accepti la rebaixa salarial o marxi, i ho fa assenyalant que el contracte que va signar amb Josep Maria Bartomeu podria ser il·legal. L'anterior president va optar per diferir pagaments a futures temporades per tal de salvar els números del seu últim any. També s'apunten els contractes de Ter Stegen, Lenglet i Piqué. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Fixa't amb què has donat pas a aquest tema, que tocarem ara. Malasca dient, fuiste tu el culpable. Doncs
sí,
això estan buscant al Futbol Club Barcelona.
M'hem trobat.
Aquests indicis de criminalitat que han vist els advocats, els serveis jurídics del Futbol Club Barcelona en 4 contractes. En realitat són 3, però expliquem la situació, que es van fer la nit del 20 d'octubre del 2020. Després d'un partit de futbol, es van anunciar a les 11 de la nit 4 renovacions, la de Gerard Piqué, Frenkie de Jong, Lenglet i Ter Stegen. Es van anunciar al moment, i el que va passar és que una setmana després va dimitir la junta de Josep Maria Bartomeu en bloc. Van marxar tots. El Barça ha trobat condicions que intueixen a delicte en aquests 4 contractes, i per posar-vos un exemple, per explicar-ho bé, anem amb el cas de Frenkie de Jong. El cas de Frenkie de Jong és que només havia complert un any de contracte, li quedaven 4 temporades més perquè acabava de fitxar pel Barça, i li van oferir una renovació de 2 anys més, fins al 2026, a canvi de reduir el seu salari aquell any, aquella temporada, perquè necessitaven quadrar números, però després gairebé doblava el seu salari si acceptava aquesta reducció al Barça. La junta de Bartomeu s'estalviava aquella temporada amb les reduccions salarials 30 milions d'euros, però a partir de la següent pujava la massa salarial 311 milions d'euros. Es disparava absolutament de manera insostenible, com s'han adonat ara a la junta de Joan Laporta. El que han fet és posar això en mans de la justícia, han parlat amb els agents de cadascun dels jugadors. En el cas de Piqué, diem que el deixem de costat perquè Piqué el primer que va dir a Joan Laporta és: tranquil, em faré un nou contracte, no pateixis, a mi no m'importa aquest tema, em faré el nou contracte. I en els altres 3 casos, doncs, han parlat amb ells i ja li han dit, per exemple, a Frenkie de Jong que, sisplau, ajudés, que es rebaixés el sou. Ell ha dit que vagin a parlar amb el seu agent, i en aquestes estan parlant amb els agents dels jugadors, però si la justícia declara nuls aquests contractes, tornarien a ser els anteriors, i per tant Lenglet i Ter Stegen acabarien aquest any, el juny del 2023, acabarien el seu contracte, i a més, potser haurien de tornar diners al Futbol Club Barcelona, diners que s'han pagat de més, perquè aquests contractes, si són nuls, evidentment, si hi ha un delicte de fons, doncs s'han de tornar aquests calés de diferència.
De seguida parlem amb l'advocat Jacinto Vicente, que té coses a explicar sobre tot això, no us ho perdeu. Però seguim avançant, perquè l'altra via per mirar de rebaixar massa salarial és activar aquesta quarta palanca per intentar inscriure els 5 fitxatges abans que comenci la Lliga. Encara no és oficial, però es farà en breu confirmar aquesta venda de l'altre 24,5% de Barça Studios a canvi de 100 milions d'euros. Va dir ahir el company Pedro Morat al Partidazo que encara faltaran 60 milions d'euros més. Per això, a més d'aquesta palanca, s'ha d'avançar més en aquestes rebaixes salarials dels capitans, no, Víctor?
Sí, s'apunten a Gerard Piqué i Sergi Busquets. Són els dos capitans que han tingut predisposició total des del primer moment. En el cas de Gerard Piqué, ho dèiem, ell, quan li van preguntar per aquest tema, quan li van dir que, escolta, que aquest contracte pot ser delictiu, pot estar malament, té indicis de criminalitat, ell va dir: tranquils, fem un nou contracte, i així serà. De fet, ho tenen tot aparaulat, falta la firma, només falta l'oficialitat, però Gerard Piqué signarà un nou contracte amb el Futbol Club Barcelona per aquesta temporada que comença dissabte i la vinent, reduint molt, molt el seu salari, passar d'un salari que era de crac mundial, de davanter, de marcar molts gols, perquè us feu una idea, a un salari molt, molt baix, i que reduirà de manera dràstica la massa salarial del primer equip. Llavors ja compten que amb això, més la quarta palanca, ho tindrien. Si la Lliga encara digués que queden alguns milions, tenen a Sergio Busquets. El capità va donar una passa endavant, va dir que ell ajudaria el club com a capità que és, i avui s'han reunit donant una hora al seu agent, Josep Maria Orobitz, amb Mateu Alemany, amb el director de l'àrea de futbol del Barça, i el que han de veure és com fer-ho, perquè Sergio Busquets només té aquest any de contracte, la seva idea era marxar a Miami, a la MLS, a veure com ho poden fer, si legalment poden diferir part del salari que li queda. També aquest any ha de cobrar atrasos, el tema de, bueno, tot el que han fet dels diferiments dels anteriors anys, i veurem com ho fan. Però tenen aquest coixí amb Sergio Busquets per si no dona, només amb la quarta palanca i amb el nou contracte de Gerard Piqué.
De Jordi Alba no se'n parla, també és capità, no?
Sí, el que al Futbol Club Barcelona no li ha consultat res encara a Jordi Alba, ni tampoc ell ha fet un gest ni ha donat una passa endavant. Hem preguntat al Futbol Club Barcelona, però de Jordi Alba és el capità que no tenim resposta. Sergi Roberto ja es va reduir molt el salari, cobra uns 3 milions d'euros nets aquest any, només aquest any de contracte, que va signar aquella renovació, i de fet encara no està inscrit al quart capità.
Estàs a oficines encara, Víctor?
Sí, que ha marxat, mira, fa uns minuts ha marxat Mateu Alemany a dinar i ha estat, i també hem tingut la sorpresa que ha vingut aquí Eugenio Botas, que és l'intermediari de l'operació de Aubameyang quan es va fer, quan va arribar de l'Arsenal, i és l'intermediari i ha estat aquest matí. Veurem el motiu, però es porta molt bé Eugenio Botas i Mateu Alemany de l'època al València, perquè Eugenio Botas també és representant de Marcelino, de l'entrenador, que era entrenador del València, i es coneixen de llavors i han estat parlant d'Aubameyang.
Veurem què passa amb Aubameyang, amb Memphis. També s'està decidint el futur de Nico González, no?
Sí, que marxarà, els companys de Cope València ja ho tenen confirmat, marxarà cedit al València amb opció de compra, i el que s'ha de veure, marxarà una temporada només cedit, el que s'ha de veure és què fan amb el tema de renovació, perquè el Barça el volia lligar bé, que renovés abans, llavors se suposa hauria de venir a la ciutat comtal Jorge Méndez, el seu agent, el superagent, a més tenen molts temes a tractar, com Bernardo Silva, que també el porta, i hauria de venir, no?, per tancar una renovació, que és el que vol el Barça, i que després marxés cedit. El cas és que Nico volia minuts, li va dir a Xavi no li pot prometre aquests minuts, i veuen bé el club i Xavi que marxi cedit i que tingui aquests minuts. A més, a Xavi encara vol que Nico doni una passa més, vol que millori algunes coses, i creu que ho farà bé a un equip com el València. Nico ha parlat directament amb Gattuso, sap que tindrà minuts, és important per ell, i faran aquesta sessió de Nico al València per una temporada.
Tant de bo marxi per tornar, un que marxarà i esperem que no torni és un Titi, no?
Bueno, sortida pactada, sí, molts barcelonistes tenen aquesta mirada, aquesta opinió, sí, Samuel Titi marxarà, està la sortida ja tan pactada amb el club de destí. I Umtiti, el que queda saber, i el Barça ho estan lluitant, és quina part del salari paguen, perquè Umtiti té contracte, té encara una gran part del salari per cobrar. És veritat que va renovar el gener perquè es pogués inscriure Ferran Torres, però té una part del contracte per cobrar, i han de veure amb el club de destí com ho fa el Barça, perquè evidentment alguna part haurà de posar el Futbol Club Barcelona. Però quan tinguin decidit això, si es decideix abans de divendres, doncs es faria oficial la seva sortida aquesta setmana, però si no serà la següent, però Samuel Umtiti sortirà del Futbol Club Barcelona aquest mes d'agost.
I amb Marcos Alonso, paciència?
És el que li han dit a ell, li han traslladat encara a lateral esquerra del Chelsea, li han dit que esperi, que han d'inscriure els jugadors aquesta setmana, perquè evidentment el que no volen és agafar-se els dits, no volen cometre cap error, i quan tinguin a tots inscrits, els 5 fitxatges i les dues continuïtats d'Ousmane Dembélé i Sergi Roberto, llavors faran oficial l'arribada de Marcos Alonso. Tenen un acord amb ell, l'acord és total, el Chelsea vol que vagi al Barça, vol que desprendre's del jugador, el vol vendre, i es farà oficial quan tinguin tots els jugadors inscrits.
Sensacional, Víctor, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
I dels que ja han marxat, Òscar Mingueza va ser presentat ahir amb el Celta. Aurora Fuster, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Doncs el Celta va presentar al defensa català. El central va firmar pel conjunt de Balaïdos fins a 2026 amb una opció de recompra del club a Blaugrana. Mingueza va explicar com afronta aquest repte.
Esta temporada la afronto con mucha ilusión, con mucho entusiasmo. Tenía muchas ganas de venir al Celta. Tuve pocas dudas de que quería venir aquí, que es un club que siempre me ha gustado cómo juega. Me habían hablado muy bien del míster.
L'ex blaugrana deixa el club després de 15 anys allí i ara es posarà a les ordres de l'equip de Condet. A més, ja és oficial el principi d'acord del Celta amb la Roma per la cessió de Carles Pérez per uns 10-12 milions. El centrecampista que va militar a l'equip blaugrana arriba a Vigo aquesta temporada amb opció de compra no obligatòria. En la seva estada a Can Barça va coincidir precisament amb Mingueza. No obstant això, va marxar a la Roma. Allí va marcar 8 gols i va donar 7 assistències. Ara és l'octau fitxatge del conjunt de Balaïdos. Després del reconeixement mèdic d'avui s'exercitarà per preparar la jornada contra l'Espanyol. Un altre blaugrana que va deixar Can Barça fa poc era Riqui Puig. Recordem que el de la Masia va firmar per Los Angeles Galaxy. S'espera que l'equip de Greg Van Aert presenti al català aquesta setmana. A més, podria debutar aquest 13 d'agost a casa enfront del Vancouver Whitecaps.
Veurem si l'Òscar Mingueza i el Carles Pérez debuten contra l'Espanyol aquest dissabte. Gràcies, Aurora.
A tu, que vagi bé.
Per parlar de contractes irregulars, d'administració deslleial, no hi ha ningú millor que el nostre advocat de capçalera, el Jacinto Vicente. Jacinto, bona tarda.
Hola, bona tarda.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, ¿y vosotros?
Pues bien, aquí, trabajando en agosto, fantásticamente.
Eso es fantástico.
Jacinto, ¿pueden ser ilegales esos contratos que firmó José María Bartomeu una semana antes de dimitir?
A ver, lo que parece de entrada es que es una medida de presión al jugador, los jugadores. O sea, más que tema de legalidad o ilegalidad, lo que el sentido que tiene anunciarles por carta a los jugadores que puede haber un contrato ilegal y que se anulen y que vuelvan al principio, es un intento de medida de presión, especialmente en el tema de Frenkie de Jong, que es el contrato más alto, e intentar si los jugadores, pues cuela, y de esa manera pues se produce el ahorro en la masa salarial y en el fair play. Entonces, a muy corto plazo, de aquí al sábado, no tiene ninguna virtualidad esto. Uh-huh. A corto plazo, de aquí al final de agosto, tampoco. Uh-huh. Entonces, yo lo que quisiera recordar es que a principio de año se habló de que había un forensic, que había una serie de medidas que se habían estudiado, que se podían haber detectado irregularidades. Está por ver si en ese momento, ante Fiscalía, se denunció esos contratos. Si se denunció, habría que ver qué ha dicho Fiscalía, que no se sabe. Pero es que incluso supongamos que Fiscalía entiende que puede haber algún tipo de irregularidad. La irregularidad no sería en ningún caso culpa de los jugadores. Sería en todo caso algún tipo de administración desleal por parte de la anterior junta directiva. Después de que Fiscalía dijera o entendiera, supongamos, que puede haber alguna ilegalidad, en ese caso Fiscalía lo que hace es remitirlo al juzgado, o sea, unas diligencias, y el juzgado cita a declarar a los anteriores gestores, cita a declarar, ya veremos en calidad de investigados, es decir, lo que antes eran imputados, o como testigos a los jugadores, habríamos a ver, se abre un procedimiento, ese procedimiento es larguísimo, estaríamos hablando probablemente un año o dos, habría en su caso un momento en que Fiscalía debería calificar si entiende que hay delito o no, ahí podría decir que no hay delito de archivar, o entender que sí, y entonces iría a juicio, se entraría en la fase de procedimiento de debería y se iría a juicio. Supongamos que el juicio, supongamos que el juez entiende que hay delito, igual nos hemos ido un año o dos años, e incluso en ese caso caben recursos. Con lo cual, medida para arreglar algo de manera inmediata no lo es.
No.
Lo que es una medida de presión, precisamente.
Uh-huh. El jugador le puede decir al Barça, bueno, a mí presióname, ¿no? Yo tengo un contrato en la mano y lo voy a cumplir, ¿no?
Exactamente. Además es que los jugadores tienen abogados. Entonces, un jugador como De Jong, evidentemente tiene abogados y no son malos. Entonces, evidentemente, a cualquier abogado que mínimamente conozcamos un poco el mundo del derecho deportivo, contratos y demás, nos llega esto, y lo primero que le llega a los jugadores, bueno, vamos a ver tu tirada de momento que el club diga lo que quiera. Luego veremos a ver dónde acaba esto.
Claro. Casualmente, también se señalan los contratos de Lenglet, que ya se ha ido, de Piqué, que ya ha aceptado renunciar a ese contrato, y de Ter Stegen, que es otro de los salarios más altos de la plantilla, ¿no?
Claro, pero es que aquí está un poco... El juego es presionar, que después cada jugador decide lo que hace. O sea, no tiene nada que ver la situación de Frenkie de Jong con la situación, por ejemplo, de un Piqué. Piqué, pues para que lo entendamos todos y hablando clarito, Piqué es un jugador catalán, él tiene unas aspiraciones posibles futuras de algún día igual ser presidente del Barça, Piqué tiene una situación personal ahora mismo delicada, y Piqué, evidentemente, si algún día quiere aspirar a ser presidente del Barça, pues no es lo mismo presentarse diciendo yo he, entre comillas, perdonado 40 millones al club, yo me he reducido los contratos 4 veces, yo he ayudado al club todo lo que haga falta. Entonces, el socio del Barça eso lo valora. De Jong ni tiene ninguna intención de presentarse al presidente del Barça, De Jong tiene un contrato, De Jong, evidentemente, cuando fichó por el Barça, fichó perdiendo bastante dinero en comparación de si fichaba por otro club. Entonces, a De Jong no le vas a contar tú, perdona 40 millones ahora mismo, porque yo no le voy a decir eso, oiga, no. Yo tengo un contrato, esto está validado por todas las instancias, está validado por los servicios jurídicos del club, está validado por los servicios jurídicos de la Liga, con lo cual, si usted ahora considera que aquí hay algo ilegal, plantéelo, pero desde luego yo de entrada no voy a renunciar a nada.
Uh-huh. Así que parece bastante claro que los jugadores son los que tienen ahí la sartén por el mango. El Barça de momento ha conseguido que ceda Piqué, pero bueno, vamos a ver qué pasa con De Jong, con Ter Stegen, y vamos a ver qué pasa con esas rebajas salariales. Jacinto, ya que te tengo aquí, ¿qué pinta te da este nuevo Barça?
Bueno, Pues hombre, los fichajes desde luego han aportado ilusión, se han hecho fichajes importantes, hay fichajes de nivel, eso es absolutamente cierto. Me sigue faltando, y aquí os hago un pequeño anuncio, ya sabéis que a mí de vez en cuando me gusta anunciaros algo.
No sé.
Entonces, aquí falta quizá un lateral derecho, pieza que creo que Xavi desea sí o sí, y quizás en este tema, no en esta semana, no sé si la que viene, pero antes del 31 hay movimiento.
¿Hay un tapado ahí o qué?
Sí, hay un jugador con experiencia en la Liga Española, de un club importante de la Liga, que puede jugar de central, y que solo puedo deciros que de raíz argentina.
¿Qué?
De raíz argentina.
De raíz argentina, wow. Nos vamos a poner a pensar, ¿eh? Pensar, me ha sorprendido pensar, aquí.
Pero... ¿Ah?
Me ha sorprendido.
Que para mí sería un fichajazo.
Ajá.
Para mí sería un fichajazo. Si realmente se planteara y se pudiera hacer, para mí no es un jugador de estos con un nombre extraordinario. Uh-huh. No es un jugador que digas, bueno, es que es, yo qué sé, por decir algo, no es Van Dijk, ni es De Ligt, ni es uno de estos, pero para mí sería un enorme fichaje.
Pues me lo apunto.
Sé que la Secretaría Técnica le encanta a este jugador, sé que se van a hacer movimientos en las próximas fechas, lo que pasa es que es complicado.
Bueno, oye, si sale el nombre me voy a acordar de ti, me lo apunto, lateral, lateral derecho, que lateral, puede jugar de central, experiencia en la central, liga, raíz argentina.
El club importante.
Ajá.
Importante, sin club, digamos, que más importante de resultados que de nombre.
Vale, vale. Bueno, pues te llamo la semana que viene, Jacinto. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Un abrazo. Adiós.
Torna la Lliga. Torna tiempo de juego. Torna al Barça. Torna la passió del millor futbol. Torna l'equip líder de la ràdio esportiva.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Des del Camp Nou, Barça, Rayo Vallecano.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Si et despertes un matí i l'estrella del teu equip porta una altra samarreta, és que torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor míster i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'app de Mister o registra't a mister.mundodeportivo.com. Hi ha molts premis en joc.
Comencem la informació de l'Espanyol amb una notícia que està apuntant el company Gianluca Di Marzio, que és que Vilena se'n va cedit a la Salernitana. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Silvia? Molt bona tarda. Sí, Toni Vilena, el jugador neerlandès, se va cedido a la Salernitana, equipo recién ascendido a la Serie A italiana, a cambio de 300.000 euros y con una opción de compra de 3,5 millones de euros, según ha publicado el compañero italiano Gianluca Di Marzio. El español, de esta forma, se desprende de un jugador con el que se pretendía hacer caja y, de esta forma, tener más margen salarial para cometer más incorporaciones. Vilena llegó del Krasnodar ruso por la particular situación de aquel país en la guerra con Ucrania, de forma cedida, y ejerció la opción de compra, aunque todavía no ha pagado los 2,5 millones de euros al equipo ruso. De esta forma, como comento, una de las salidas que estaba más cantada se ha producido ahora y el español pues tiene un poquito más de margen para acometer más fichajes.
Juan, parlem de Raúl de Tomás, que avui també ha estat notícia.
Sí, aprovechando la presentación de Edu Expósito, ha vuelto a salir el nombre de RDT. Se da la circunstancia de que hoy se entrenaba por primera vez con el grupo en lo que va de pretemporada, pero a mitad de la sesión se ha tenido que retirar por unas molestias. De momento el club no ha informado al respecto, por lo que podemos decir que el delantero es duda para jugar contra el Celta. Sobre su futuro ha hablado en esta presentación de Expósito el director deportivo Domingo Catoira.
No hay ninguna oferta sobre Raúl en concreto ni sobre otros jugadores de la plantilla y sigue siendo un activo del club. Esta mañana se ha incorporado a los entrenamientos con el grupo y desgraciadamente, bueno, antes de mitad de entrenamiento se ha tenido que retirar por unas molestias y bueno, vamos a ver la evolución tanto esta tarde como mañana para ver si podemos contar con él. Yo lo veo dentro porque en lo que respecta a nosotros está dentro. A partir de ahí lo que pueda suceder, repito, en los últimos días o a partir de ya mismo, donde se comienza a haber nerviosismo en muchos de los clubes, vamos a ver qué ocurre en estos días, pero repito que no depende de nosotros.
Catoira también ha analizado el mercado. De entrada ha dicho que todos los jugadores de la plantilla, incluso con los que no se cuenta, Vargas, Vidal y Di Mata, están inscritos. Otra cosa es que estén en la rampa de salida para permitir más llegadas, porque la intención del club es seguir reforzándose.
Estaremos, repito, implicados y ocupados en buscar soluciones que nos permitan seguir incorporando jugadores que entendemos que son básicos y necesarios para completar una plantilla que ahora mismo es incompleta.
Y por lo que hace referencia a Edu Expósito, es un centrocampista, recordemos, de 26 años, nacido en Cubellas, procede de Eibar, que ingresa 4,5 millones de euros y firma para las 5 próximas temporadas. Cuando recibió la oferta del Español, dice que no se lo pensó, a pesar del interés del Girona, entre otros, y que viene a aportar su polivalencia en el centro del campo perico.
Tanto de 8 como de 10, que este último año he jugado mucho más de 10 que de 8, bueno, en esas posiciones me encuentro muy cómodo, pero al final donde el míster crea que puedo dar para ayudar al equipo, eso va a ser lo más importante. Al final da igual sea de 8, tanto de 10 como si tengo que jugar en banda para ayudar al equipo, que es lo más importante.
Expósito ha comentado que está a disposición de Diego Martínez para jugar en Balaídos el sábado, si así el técnico lo estima oportuno, y también, aunque suene un poquito anecdótico, el club ha reconocido que está buscando médico para el primer equipo.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Setmana intensa de presentacions a Girona abans del debut a la Lliga aquest diumenge a Mestalla. Avui Rodrigo Riquelme, demà Miguel Gutiérrez i dijous Jángel Herrera. Àlex Martínez, bona tarda.
Bona tarda, Silvia. Hoy ha sido presentado el atacante Rodrigo Riquelme, el jugador que ya ha disputado dos partidos con la camiseta del Girona. Ha estado acompañado por el presidente del Figueli y el director deportivo Quique Cárcel, un Quique Cárcel que se mostraba muy satisfecho por contar con un jugador que puede jugar en cualquier posición de ataque. Rodrigo Riquelme se ha mostrado muy motivado ante este nuevo reto en su carrera deportiva. El extremo contaba con varias propuestas, pero Michel tuvo un papel muy importante para la decisión de Riquelme. Escuchamos el por qué eligió jugar en Girona.
Pues me gustó mucho el proyecto, me gustó mucho lo que hablé con tanto con Quique como con el míster, ¿no? Me transmitieron muchísima confianza desde el principio. Y bueno, es cierto que tuve varias opciones, pero bueno, desde el primer momento me gustó mucho. Como te he dicho, el proyecto, creo que era donde mejor encajaba mi forma de jugar.
El jugador ha insistido en lo mucho que le ha gustado el proyecto y Riquelme espera poder ayudar en lo máximo al equipo, una plantilla con la que está encantado. Esto ha dicho Riquelme sobre lo que puede aportar y cómo ve a sus compañeros.
Bueno, pues yo me veo bien, me veo muy motivado, al igual que todo el grupo, ¿no? Hemos estado trabajando bien, desde que yo llegué veo un ambiente de trabajo muy, 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 muy bueno y creo que eso es idóneo para arrancar bien el campeonato y bueno, yo aportar pues en lo que pueda.
Esperemos que Rodrigo Riquelme deje buenos momentos en Montilivi esta temporada. Por lo demás, el equipo sigue trabajando con la vista puesta en el primer partido de Liga este domingo contra el Valencia.
Gracias, Alex.
Que vaya bien.
I avui hem conegut el calendari de la Lliga ACB, que arrencarà el 28 de setembre. Amb qui s'enfrontaran a la primera jornada els quatre equips catalans? Indira Correa, bona tarda.
Hola, Silvia. La primera jornada de la ACB arranca con la visita del vigente campeón, el Real Madrid, al Bàsquet Girona el miércoles 28 de septiembre. Al día siguiente, el jueves 29, se podrá ver al Manresa enfrentarse al Lenovo Tenerife. Y el mismo viernes 30 disputará, por un lado, el Gran Canaria contra el Barça y por el otro el Juventud Badalona contra el Surne Bilbao Basket. Y Silvia, hasta la jornada 14, exactamente hasta el 2 de enero, no podremos ver el clásico Real Madrid-Barça. Otra fecha a destacar es el fin de semana del 28-29 de enero, porque se enfrentarán el Girona y el Barça tanto en fútbol como en baloncesto. Además, como novedad, la Copa del Rey se disputará en Badalona durante los días 16 y 19 de febrero, entre la jornada 20-21 de la Liga.
Parlo ara de futbol sala perquè l'Indústries García de Santa Coloma va començar la temporada de manera accidentada amb la marxa del seu entrenador Javi Rodríguez al Pozo Murcia. Saludo al tècnic que ha assumit el repte de substituir-lo, Xavi Closas. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Com va la pretemporada?
Bueno, la veritat és que bé, molt contents d'aquest inici. Setmana passada vam estar a Ripoll fent un estaix i la veritat que va anar molt bé, tant per conèixer els jugadors, que els jugadors es coneixessin a l'estaf i començar a preparar pues, una mica la idea que portem d'entrenament i de joc. I la veritat que, de moment, les sensacions positives.
Pesa l'ombra del Javi Rodríguez, que és tot un clàssic aquí a Indústries?
Bueno, jo, la veritat és que del passat és complicat canviar-lo, no? Llavors, l'objectiu és centrar-me en el present, fer el que he vingut a fer, fer el que tinc que fer, i a partir d'aquí és gaudir d'això, intentar fer créixer els jugadors, intentar fer créixer l'equip, i fer un equip competitiu per competir tots els partits, no?
Tu tens anys d'experiència a la cantera del Barça, amb el filial, campió de Lliga el 2017, campió del món sub-20 aquest any, però és la teva primera experiència a la màxima categoria del futbol sala espanyol. Et sents preparat?
Sí, la veritat que és un repte que perseguien des de fa anys. Crec que per seguir, sobretot fa un parell d'anys ja volia, bueno, havíem sonat a diversos equips, però bueno, finalment ha arribat aquesta opció i crec que arriba en un moment tant personal com professional molt bo i crec que estic lo suficientment preparat per agafar aquest vaixell i portar-lo a bon port, no?
El llistó està alt després del bon paper a la Lliga i les semifinals de la Copa del Rei. Quins objectius et marques tu?
Bueno, l'any passat van quedar novens de la Lliga. Llavors, intentar pues, els objectius que ens hem ficat, no només jo, sinó s'ha ficat tot l'equip, no? Ens hem ficat pues, a intentar competir tots els partits, intentar pues, competir pues, a aquesta Copa Catalunya i intentar arribar el més lluny possible en totes les competicions que participem.
Tens, això sí, baixes importants, eh? Han marxat a Movistar, Drahovski, que era el màxim golejador, i Sepe, que era el cervell de l'equip. Estàs content amb la plantilla que tens?
Sí, al final eren dos jugadors que ja al moment que jo vaig començar a parlar amb el club ja eren baixa, perquè ja havien signat pels nous clubs. Per tant, ja no m'he plantejat si són baixes, si no són baixes, no? Al final tenim, jo crec, una plantilla molt equilibrada, tenim una plantilla amb jugadors que alguns que l'any passat pues, era el seu primer any a primera i aquest any pues, han de fer un pas endavant, jugadors que hauran agafat una mica més d'experiència i hauran d'agafar un altre tipus de rol, i després tenim dos fitxatges que esperem que ens aportin moltes coses en el joc, no? Tant a nivell organitzatiu com a nivell de finalització.
El Bernat Pubill i el Nil Closas, a qui coneixes perfectament, què esperes d'ells?
No, mai, jo dels dos jugadors espero del Bernat, jo crec que ens aportarà molta intensitat en el joc, tant a nivell defensiu com ofensiu, jo crec que ens aportarà també molta finalització, molta arribada a segon pal, i del Nil jo crec que ens aportarà sobretot molta creació a nivell de joc ofensiu, no? Jo crec que és un jugador amb bona visió de joc, que complementarà molt bé pues, amb l'Uri, amb l'Àlex, amb el Sebas, que són jo crec que els que portaran el timó de l'equip, no?
El sorteig del calendari ha volgut que debuteu a la Lliga el 10 de setembre contra el Barça, suposo que especial, no?
Bueno, al final he estat vivint 6 anys en aquella casa, sobretot els últims anys pues, molt a prop del primer equip, i l'any passat pues, quasi conjuntament amb el primer equip per les circumstàncies que tenia el primer equip, i evidentment és un rival especial, però bueno, al final l'afrontem com un mes, com una oportunitat per seguir creixent com a equip, i aviam si podem aconseguir els 3 punts.
Molt bé, Xavi, ho veurem. Aquell 10 de setembre marcat en el calendari. T'agraeixo molt aquests minuts a Esports Cope. Xavi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. Recta final per explicar-vos que Serena Williams ha anunciat que es retirarà després de l'Open dels Estats Units. Té 41 anys. Que Aleix Espargaró pateix una fractura del taló dret, ho han dit avui els metges, però intentarà participar al Gran Premi d'Àustria d'aquí a 10 dies. I que Mireia Belmonte encapçala la convocatòria de la selecció espanyola pels campionats d'Europa que es disputen de l'11 al 21 d'agost a Roma. Recordem que es va perdre els Mundials de Budapest i que no tenia mínima per aquesta cita, però els entrenadors volen veure com està la nedadora de Badalona. Marxem recordant-vos les enquestes que us fem avui a Twitter, en clau Barça. Us estem preguntant si us semblen bé les pressions del Barça de Jong. Dieu que no la majoria, el 62%, que sí el 38%. I en clau espanyol, quin paper tindrà Edu Expósito a la plantilla? Penseu que serà titular indiscutible al 76% i un bon complement al 24%. Ho deixem aquí. Tornem demà, a la mateixa hora. Més i millor. Passeu una bona tarda. Adéu.